Amb Carles Gala, al Pantalles, analitzem, radiografiem del dret i del revés i seleccionem les millors propostes de l'streaming i de la tele convencional. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
No sé si ets fan d'Eufòria, però tocava dir-ho, que tornava divendres passat, després de gairebé 2 anys, per la Porta Gran, plató renovat i, escolta, un 14% de quota... Tela marinera.
Sí, sí, la veritat és que va entrar amb moltíssima força. Sí que el vaig veure, sí? No sé si sencer, crec que sencer no el vaig arribar a veure. Però sí, sí, vaig estar veient-lo una miqueta, veiem com funcionava aquest nou format i tot plegat. I bé, sí que hi ha en plató nou, però el format i tot plegat manté força el que ja havíem vist, perquè hi havia funcionat. I déu-n'hi-do, estem parlant de quotes molt importants, però també si ens fixem una miqueta pel que fa als tipus d'espectadors, diríem que pel públic jove d'entre 13 i 24 anys ha sigut un 47,2%, entre un 47,2% i un 29,5% segons el tipus d'edat. Però déu-n'hi-do la penetració que hi ha hagut en aquest sentit a nivell d'audiència en aquest programa i, per tant, un dels objectius principals de TV3 en aquest tipus de format, que és arribar a nous públics infantils i juvenils, doncs ho aconsegueixen. No sempre cal fer-ho, diguem-ne, en formats digitals i pantalles alternatives, sinó que en aquest sentit Eufòria també fa que la gent es posi davant del televisor. Per què? Doncs perquè al final és un format que és en directe, que això és un repte, fer una gala d'aquest, diguem-ne, dimensions, fer-les en directe és molt complicat a nivell tècnic, però també a nivell logístic i de continguts. I després el fet de que sigui en directe doncs et permet interactuar directament i votar i poder enviar comentaris, i per tant això fa que el públic jove vegi un format doncs molt més interessant que no pas qualsevol cosa que pugui arribar gravada i que pots veure en qualsevol moment. Per tant, hi ha els spoilers, no? Aviam qui fan fora, qui no fan fora. De moment funciona, i a més els vam ja anunciar també que el diumenge 31 de maig hi haurà a les 12 del migdia doncs, el concert d'Eufòria, a més horaris ja infantils, perquè la gent pugui anar-hi, i per tant aquell diumenge 31 de maig hi haurà aquest concert, i el primer dia ja van dir, saps què? Que no ens passi una mica com va passar l'última edició, que va costar una mica acabar d'omplir el Palau Sant Jordi. Des del capítol 1 ja anem anunciant quin és el dia del concert, i així que les entrades ja estiguin a la venda i això vagi omplint-se a poc a poc.
I Miqui Núñez i Marta Torné fan un bon duet, no?
Sí, a més tenen una presentació com molt natural, no? I molt, molt fresca. I jo crec que això també funciona molt bé en el format. I bé, ho han trobat. Jo crec que està molt bé el format d'Eufòria per TV3. I de moment, doncs, viento en popa, que diuen.
I tant. Una tele, la nostra, TV3, que ha fet molt bons índexs d'audiència darrere del caos de Rodalies.
Sí, això sempre passa. Sempre que hi ha algun tipus d'incidència, de catàstrofe, d'accident, d'atemptat, el que sigui, els mitjans informatius doncs pugen d'audiència, i en el nostre país, doncs, quan passa alguna cosa, TV3 sempre és el referent, i això fa doncs, que les audiències en els mitjans augmenti, i això està sent així. De fet, TV3 també hi aboca molts recursos per tal de mantenir el pols informatiu, i veiem doncs, com equips que doncs, a segons quines hores no estarien treballant, doncs veiem com si en aquest sentit doncs, veiem, per dir que si el Cruanyes el dia de l'accident a Gelida doncs, va estar treballant fins les tantes de la matinada, per exemple, no? I això vol dir doncs, que TV3 hi ha aposta, que van creure oportú i que era important doncs, mantenir la informació al canal principal, perquè haguéssim pogut passar directament al 3CAT Info i al 324.
Hi ha hagut algunes crítiques, no? Perquè per una banda hi havia el seguiment que en feia la Marina Romero al Més Nit, i per l'altra el Cruanyes allargant el TN i amb l'especial fins a la matinada.
Sí, entremig sí que va haver-hi el Sense Ficció, diria.
Em sembla que el van tallar, sí.
I després ja van entrar directament a l'especial, que hi havia tot. Hi havia la Marina Romero, hi havia el Cruanyes, es va acabar llavors la Marina i va entrar el Cruanyes. Però realment, tot i les crítiques que sempre n'hi ha, és veritat que l'aposta de TV3 és clara quan hi ha casos d'aquests.
Anem a recomanar històries per evadir-nos, fa mal temps, per... estar una estoneta al sofà amb la manta i gaudir. Hi ha força propostes, sembla que aquesta última setmana de gener s'anima la cosa una mica.
Sí, comença a animar-se, comença a haver-hi algunes sèries interessants. Per cert, vaig veure la sèrie que vam parlar la setmana passada, de The Beauty, que s'estrenava a Disney+.
A Disney, sí.
No sé si l'has pogut veure tu algun capítol o no.
No, he vist La substància de la Demi Moore, que diuen que s'assembla molt, no?
Ah, doncs...
La pel·lícula.
Clar, jo la pel·lícula no la tinc fitxada, però la sèrie, jo la sí que, bueno, he vist els tres primers capítols i déu-n'hi-do, és entretinguda, està prou bé, és sang i fetge, vull dir que la gent que vulgui veure-ho, doncs que es prepari, perquè hi ha imatges molt passades de voltes, diguem-ne, eh? Vull dir, tan passades de volta que no són realistes, eh? I per tant, el sang i fetge no te l'acabes de creure, sembla una sèrie de superherois, diguem-ne. Però la premissa, els actors, la posada en escena, la trama... Per mi funciona i crec que és una sèrie que, bé, si esteu avorrits, no és una supersèrie, eh? no estarem parlant d'una obra mestra, eh? Però per passar l'estona us la recomano, està bé.
És un divertimento, una mica fastigoset,
sí.
Doncs, no?
Sí, una mica fastigoset sí que ho és, però bueno, ja estigueu preparats i ja està.
Doncs tal qual la pel·lícula, deu ser força fidel. Pel que fa a noves històries, si no us heu enganxat a The Beauty, no teniu Disney Plus o voleu començar aquesta setmana amb una nova història, avui ja tenim una proposta d'estrena.
Els dimarts és dia de Filmin i avui és dia d'estrenes i avui s'estrena una sèrie belga que s'anomena Putain, suposo que es pronuncia. I aquesta és una sèrie que, com dèiem, arriba a una de les millors sèries europees de la temporada. És una gambarrada belga sobre relacions familiars trencades, la precarietat de l'adolescència i també l'amistat, que es podria descriure com una versió actualitzada de L'Odio o el Kids in Crime. I és, en definitiva, una història poderosa sobre l'amistat i també la determinació adolescent, amb un repartiment excepcional i una banda sonora també extraordinària, segons expliquen, i va rebre una menció de fet especial en un dels festivals que Sèries Mania 2025. I la història parla sobre la Gigi, que viu a Brussel·les, que descobreix la seva mare, Anaïs, que torna a sortir amb el seu ex, i amb qui va compartir no només una història d'amor, sinó també una addicció a les drogues en el passat, i li planteja un ultimàtum al seu fill o a l'amant. I a partir d'aquí, quan Anaïs es nega a triar, Gigi decideix anar-se'n de casa, recorrent als amics, i a partir d'aquí intenta obrir camí amb una societat implacable. És aquesta sèrie que, com dèiem, que s'estrena avui mateix a Filmin.
¿No sientes a veces que eres el personaje secundario de una historia mayor?
Pues no lo he pensado nunca.
¿En serio sigues insistiendo en que solo vendes ropa en el colegio? ¿No es que no estés familiarizado con...
¿Mamá?
¿Y qué vendes, hachís o María?
No vendo.
Tu padre es un fiera. Si tuviera que enfrentarse a 1000 tíos armados, lo haría sin pensarlo dos veces.
Que sepas que no es ni medio normal como te estás portando. Tienes un problema de ira. Deberíamos ir...
¿Qué hace él aquí? Te costó un montón de tiempo recuperarte. ¿Y ahora vuelves a jugártela saliendo con él?
¡Tío, se larga él o me largo yo!
¿Puedo dormir aquí?
Claro, tío.
Una sèrie que ve molt i molt ben avalada per crítica i públic. Diuen això, que és una de les millors sèries europees d'aquesta temporada. La tenim a Filmin. Filmin, que ha viscut la seva petita polèmica amb l'estrena d'aquesta sèrie sobre el paper dels policies a la repressió a Catalunya. Ui, sembla que hem perdut en Carles Gala. Sí, aviam si el recuperem i anem per la següent proposta.
¿Es un interrogatorio?
I seguim amb estrenes. Carles, ara et tenim, oi, de nou? Aquest dimecres a Disney Plus, Wonder Man.
Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.
¿Dónde he visto a ese tío?
Me parece que antes era terrorista.
Esto es muy fuerte.
Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
¿Por qué has dicho eso?
Adelante. El señor Kovac lo recibirá en el salón.
¡Estupendo!
Aquesta, Carles, és la nova sèrie de Marvel.
Sí, jo tinc un problema amb Marvel, perquè molts personatges no... Ah, sí, no? És que jo em costa moltíssim connectar amb tot el món d'aquestes sèries i món Marvel, i la veritat és que... No ho sé, la veritat aquesta, ja veurem, és una més de Marvel, no sé si serà bona o no. Al final diuen que és una recuperació d'un personatge que ja havia aparegut en una pel·lícula i tal.
Com sempre.
Veurem. Sí, veurem si funciona o no. Ja us dic, jo amb aquestes sèries de Marvel em costa molt. N'he vist alguna que sí que m'havia agradat, però que estava completament fora de l'univers, quasi diria, de Marvel, que és aquella de la... Ai, no recordo el nom, però és aquella sèrie que cada capítol semblava un capítol d'una dècada diferent, com si fos una sitcom, i que era de la Viuda Negra.
Jo és que ja m'he despenjat del món Marvel, sí, i del seu mega univers, doncs perquè
mira,
em costa molt.
Doncs mira, estem igual en aquest sentit, ja us dic. Una sèrie més de Marvel, per tant, qui sigui fan d'aquest món, doncs a partir de demà tindran aquesta Wonder Man, és aquesta nova sèrie de Marvel, que ara ja hem protagonitzada per en Yahya Abdul-Mateen II, i podrem veure doncs aquest remake, que ja havíem vist altres vegades.
Complementant, segons Los Angeles Times, és una de les sèries més complexes, però també més fascinants, de Marvel. S'hi ajuda?
Bueno, ho provarem, si vols, però no crec que m'enganxi gaire.
També tenim una estrena en un canal convencional, la Telecinco.
Sí, Telecinco, que recordem que jo crec que està en el pou més pou que ha estat mai i que realment estan tenint greus complicacions, greus problemes per arribar a tenir i recuperar l'audiència. Ja no ser líders, però com a mínim anar creixent, i ho estan provant de totes, i de fet des de la marxa del president de Paolo Basile, que era el responsable de continguts també de la cadena, i de la marxa també del món Sálvame i companyia, doncs la veritat és que ho han intentat tot i no ho aconsegueixen. I ara per ara, doncs, sembla que ho estan buscant a través de sèries, diguem-ne, de qualitat, i aquesta és una de les que es presenten, que s'anomena Pura Sangre, i aquí, doncs, en aquesta sèrie tenim noms com Ángela Molina, Amaya Salamanca, a Pep Moné, a Aitor Luna, a Blanca Romero, a Jaime Zatarain, a Manu Valdebielso i també a Pedro Casablanc, i són, diguem-ne, els protagonistes d'aquest drama, que s'assembla una mica com si fos un thriller, i la trama es desenvolupa a La Galana, que és la finca senyorial, diguem-ne, lligada al marquesat de Monteclaro, des de fa moltes generacions, i dedicada a l'agricultura, a la ramaderia, a la caça i especialment també a la cria de cavalls de pura raça. I al capdavant d'aquest llinatge hi ha la Rosario del Monte, que és l'Àngela Molina, que és l'hereva del marquesat de Monteclaro, una dona de fermes conviccions, profundament unida a la terra i també a la vida senzilla, i a partir d'aquí, al costat del seu marit, en José Antonio Acuña, que és en Pep Moné, dirigeix la societat que administra el patrimoni familiar amb una visió ambiciosa i innovadora, i els seus fills van créixer al marge de la rutina quotidiana de La Galana. Per tant, una sèrie, diguem-ne, molt castiza, molt d'aquestes finques, no?, de cavalls, de pura raça i tot plegat, però que això ja ho hem vist en altres sèries més clàssiques, no?, ja podrien ser des de Downton Abbey o l'Edat Dorada, que quan entren aquest tipus de món, no?, de burgesia, de riquesa, funciona a la tele. Per tant, veurem a veure com els hi funciona aquesta sèrie, com dèiem, s'estrenarà el demà mateix, Pura Sangre, a Telecinco.
Tu mayor deseo era que tu familia siguiera disfrutando durante muchas generaciones de esta tierra que amabas con todo tu corazón. La Galana no va a cambiar. No mientras nosotros estemos aquí para cuidarla como la cuidaste tú.
15.000 hectàrees.
La Galana és una de les finques més grans del país.
I se dedica a la cria de los cavalls.
Perquè us adoneu de la importància dels cavalls, d'aquests cavalls de pura raça a la sèrie. Hi han participat 90 actors, que és una xifra molt bona, molt interessant, però 130 cavalls, molts més.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí. I bueno, vol dir que no els han generat per intel·ligència artificial, vull dir que hi eren.
No, no, i que més del 80% de les seqüències les han rodat en exteriors imponents de localitzacions naturals de Castella i Lleó, Castella-La Manxa o la Comunitat de Madrid. Vull dir que hi han posat tots els doblers aquí en aquesta aposta, com deies, aviam.
Aviam si els hi funciona. Pot ser que sí, eh? Vull dir, aquestes sèries, a vegades, ja us dic, només per, segurament, han cuidat tant el vestuari, la posada en escena, el que dius tu, els paisatges, tot plegat, que només per estèticament sigui agradable, molta gent s'hi pot quedar.
Tenim més estrenes concentrades en divendres.
Sí, anem ara a Amazon Prime Video, una sèrie de Suècia que s'anomena Vaca, i és una sèrie que està produïda per un dels responsables de The Walking Dead, i aquí el que fan és mostrar Estocolm davant d'una propagació d'una mortal epidèmia d'insomni. Al centre, un primer ministre caigut en desgràcia que ha d'equilibrar la resposta a la crisi amb la cura del fill, una infermera d'ambulàncies i també que fa tot el possible per salvar la seva parella, i un adolescent que busca protegir el veí. Per tant, una sèrie, diguem-ne, si venim de The Walking Dead, segur que tampoc ens deixarà indiferents en aquesta epidèmia d'insomni que s'anomena Vaca, Amazon Prime Video, a partir de divendres.
How do you feel, bro?
Vadå?
Dina händer. De är jättestora. Vad är det för?
I aquest mateix divendres també tenim més propostes. Anem a Sky Showtime, que feia temps que no sortia a la cartellera.
Sí, és que Showtime, aquí també arriba una primera temporada, en aquest cas una sèrie anglesa que s'anomena The Death of Bunny Manrow, i després del suïcidi de la dona del Bunny Manrow, doncs un faldiller, diguem-ne, mujeriego, venedor a domicili de productes de bellesa, es converteix en l'únic responsable del seu fill petit, malgrat que té un concepte bastant diferent del que se suposa ser pare, i junts emprenen un viatge amb cotxe pel sud d'Anglaterra que es torna més i més caòtic, i a mesura que comença a enfonsar-se, Bunny s'adona que ha de fer alguna cosa per rescatar el seu fill de les seves antiquades i també idees sobre la masculinitat. I basada en la novel·la de Nick Cave, aquesta sèrie és una paràbola moderna, foscament còmica i commovedora, així com també un tendre retrat de la relació entre pare i fill.
Dad?
Yes, Bunny boy.
Can you teach me? Glad to be a salesman like you.
You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
What's that?
Una sèrie que destaquen que sap passar de l'humor més negre a moments molt commovedors, gràcies a una actuació hipnòtica de Matt Smith, i a una banda sonora brillant. És The Death of Bunny Manrow, aquest divendres a Sky Showtime, plataforma que fa doblet amb les estrenes de divendres.
Sí, de fet, fa una segona estrena, en aquest cas. Parlem d'una sèrie que s'anomena Ponis, i Ponis, no estem parlant dels cavalls, sinó parlant que a Rússia els ponis són les persones sense interès, en termes, diguem-ne, dels serveis d'intel·ligència. Quan algú doncs, no té per què ser investigat, li diuen ponis. I ens situem a Moscou, al 1977, que hi ha dos ponis que treballen de forma anònima com a secretàries a l'ambaixada dels Estats Units, fins que els seus marits moren en circumstàncies misterioses a la URSS, i totes dues es converteixen, diguem-ne, en agents de la CIA. La Bea, que és la Emilia Clarke, i també que és filla d'immigrants soviètics, parla rus i està sobrequalificada, i la seva companya, que és la Twila, que és la Hailey Lou Richardson, és una noia de poble, tan mordaç com intrèpida, i juntes treballen per descobrir una gran conspiració de la Guerra Freda i resoldre el misteri que les van deixar viudes. És una sèrie, com dèiem, protagonitzada per Emilia Clarke i Hailey Lou Richardson, i així com també podrem trobar a Adrian Lester i altres actors que també, com dèiem, se'ls podrem veure a partir de divendres en aquesta plataforma, com dèiem, de Sky Showtime.
How long you been here? 6 months. And what does your husband do? Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR. Stop it.
Ponis, que destaca per una recreació molt acurada de l'època i uns personatges molt ben construïts. És aquest thriller d'espionatge diferent i més humà amb la Guerra Freda de taló de fons. I l'última estrena és per diumenge, a MGM+.
Sí, són aquestes plataformes que podem trobar entremig d'Amazon Prime Video, Movistar i companyia. És una sèrie que s'anomena Vanished i que és una sèrie americana, i el que ens explica aquesta sèrie, doncs, és un viatge a París d'una parella que fa un gir fosc amb la desaparició del nuvi, que és en Tom Claflin, en un viatge de tren pel sud de França, i Alice, que és la Kylie Cuoco, que la coneixereu per la sèrie de Big Bang Theory, es veu embolicada en una xarxa d'intrigues i perills on descobrirà alguns dels secrets més sorprenents sobre l'home que creia estimar.
Oye, me encanta que nos vayamos encontrando en hoteles alrededor del mundo. Pero quiero crear mi vida.
Vanish arriba aquest diumenge.
Jo crec que és la sèrie de la setmana, no?
Sí?
Aquesta, poder?
Vanish, jo diria que sí. I tindrà un llançament setmanal de capítols. Són quatre, sí. Només, quatre setmanes, i ho tenim.
Molt bé.
Carles Gala, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Tom, te he buscado por todas partes. ¿Dónde...?